Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon migdia. Quan busquem informació sobre el que passa a les ciutats, doncs es busca el clavegueram. Quan vam tenir la pandèmia de Covid, es sabia la incidència del virus a la població, asimptomàtics i no asimptomàtics, analitzant les aigües del clavegueram. Sabíem de la incidència del virus en diferents barris de les ciutats, per llocs... Estàvem fins i tot en aquest punt, eh? Si parlem d'una ciutat gran com Barcelona, doncs per sectors de la ciutat, per barris, ho podíem saber analitzant el clavegueram de la ciutat. És tant que fins i tot es podia avançar el que podia passar analitzant el clavegueram de la ciutat. Amb les drogues passa el mateix. Analitzant el clavegueram de la ciutat, sabem quina és la incidència del consum de drogues a les diferents ciutats. Bé, aquesta informació ens deixa una cosa molt clara, molt clara. Tarragona és la segona ciutat d'Europa que consumeix més cocaïna. Això ho diu les aigües del clavegueram. Barcelona és la tercera d'Europa on s'han detectat més restes de cannabis. Cocaïna no ho sé, però cannabis no hi ha setmana que no hi hagi una notícia on els cos de Mossos d'Esquadra doncs, hagin desmantellat algun què, no? Les xifres són preocupants i ho diuen clarament el clavegueram. No és una cosa nova tampoc, eh? No és que això de cop i volta que ara tothom consumeix droga. No és una qüestió nova. Malauradament, no és una qüestió nova. Tot i això, quan mirem la gent que vol desenganxar-se, que vol deixar de consumir perquè té una addicció que l'està enfonsant la vida i se n'adona, doncs aquí la cosa canvia una mica. Són xifres de l'any passat, a principis d'aquest, doncs més de 13.000 persones van iniciar l'any passat un tractament contra les drogues, a Catalunya, en aquest cas. D'aquestes persones, atenció, perquè no parlem de cocaïna i no parlem de cannabis, parlem de l'alcohol. Les persones que van començar un tractament per desenganxar-se va ser principalment de l'alcohol. La mitjana d'edat era dels 40 cap amunt, les que volien desenganxar-se de l'alcohol. Però quan anem a parlar del cannabis, la qüestió s'inverteix. I són els joves els que busquen un tractament. Els joves, menys de 25 anys, que inicien un tractament per desenganxar-se de les drogues. Tenim un problema i tenim les xifres. Ara, la pregunta és si tenim la solució davant de tot això. Què podem fer davant d'una droga com l'alcohol? No oblidem, és socialment acceptada, però és una droga, com totes les drogues, i pot enfonsar-te la vida. Les eines que estem aportant són les adequades? Aquesta seria la pregunta. En una societat en la que celebrem tot amb l'alcohol, en la que si hi ha una festa i alcohol, els petits imiten els grans. Ho estem fent bé o possiblement arribarà un moment, o arriba ja el moment de començar-se a plantejar la situació del gran perjudici que ens porta l'alcohol al nivell del tabac? Possiblement seria una de les preguntes. Ara el tabac, ja sabeu com està la sensibilitat, no és la mateixa que de fa 25 anys, en qüestió de sensibilització. Amb l'alcohol hauria de passar el mateix? Són preguntes que ens hem de fer davant de xifres que són realment... no són noves, insisteixo, però continuen sent preocupants, eh? Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. I el temps, doncs les temperatures en alça. Avui dimecres i demà dijous temperatures en alça. De cara al cap de setmana entrarà vent de nord, baixaran les temperatures i es normalitzaran pel que toca de l'època. De pluges ni estan ni se l'esperen, pluja possiblement molt feble i alguns núvols baixos per la costa. El cas és que és el que toca la primavera, possiblement. La primavera que ens toca ara amb el canvi climàtic, no? I com tenim la xarxa viària? Connectem amb el Servei Català de Trànsit... Roger Serra, bon dia, benvingut.
Què tal? Molt bon dia. Doncs aquesta hora molta calma en aquesta xarxa viària, bàsicament perquè hi ha molt poc volum de circulació. Destaquem aquest tram de l'autopista AP7, ja fa estona, a la zona de Vilobí-Donyà, s'hi ha produït l'incendi d'un vehicle. Hi ha un carril tallat en direcció sud, en sentit Barcelona, diguem-ne. Tot acabant de retirar el vehicle incendiat. No hi ha cues importants, perquè, com et deia, hi ha poc volum de trànsit, però, vaja, si més no, molta prudència en aquest tram de l'autopista AP7, zona de Vilobí, un carril tallat en direcció sud. Poca cosa més, com et deia, de moment, a la xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes, també a les vies que envolten Barcelona, parlem de circulació còmoda i fluida.
Gràcies, Roger, una abraçada.
Fins ara, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denis.
Profundim sobre la informació aquesta del clavegram, que no enganya aquestes informacions, i tot i que no s'encés per part de les administracions, no hi ha cap senyal d'alarma en aquest cas, no? Insisteixo, aquest estudi, el que s'ha comentat al principi, aquestes aigües residuals s'ha fet aquest estudi a 104 ciutats europees, a 21 països. A part, parlava de Barcelona com a tercera en qüestió de cannabis, però és la primera d'Europa en consum de ketamina, poca broma. Lleida ocupa la sisena posició en consum de cocaïna, Tarragona la segona, parlo a nivell europeu. I bé, això s'està disparant, eh? Tot i que, insisteixo, les autoritats, ara els preocupa més, almenys la sensació, és el consum d'alcohol. Sergi Tor, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, José Miguel.
Què diu l'informe, a més de tot això?
Sí, l'informe està realitzat per l'Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies, amb seu a Lisboa, i és un organisme de la Unió Europea, que ha analitzat un total de 6 substàncies, concretament cocaïna, cannabis, amfetamina, metamfetamina, MDMA i la ketamina. S'analitza el consum a diari amb aquestes més de 100 ciutats sobre 1.000 persones. Concretament, les 104 ciutats analitzades de tota Europa s'han trobat a les 6 substàncies, eh? És a dir, les 6 s'han trobat a totes les ciutats, però evidentment els resultats sí que són preocupants, evidentment, doncs per Espanya i per Catalunya. Amb cocaïna, com dèiem, Tarragona ocupa la segona posició, lidera aquesta posició a Amberes, la ciutat belga, amb una taxa de 2.400 mil·lígrams dia de consum per cada 1.000 habitants. Segona, com dèiem, Tarragona en 1.600 mil·lígrams diaris de consum. Lleida, la sisena, amb 760 mil·lígrams diaris, i en aquest cas de la cocaïna, Barcelona surt la vuitena amb 622 mil·lígrams. Com tu molt bé deies, amb ketamina sí que Barcelona lidera, amb un consum de dilluns a divendres de gairebé 26 mil·lígrams, el cap de setmana s'enfila fins als 32, per tant una mitjana de 29,4. I amb cannabis, Barcelona és la tercera per darrere d'Amsterdam i de Ginebra. Concretament a Barcelona hi ha 151 mil·lígrams de cannabis per cada 1.000 habitants. Recordem que en aquest cas l'estudi no es fa amb una estadística personal, sinó que és única i exclusivament un mètode molt fiable, com és els anàlisi de les aigües residuals de cada ciutat.
Bé, a més, un estudi paral·lel a tot això de l'Hospital Clínic de Barcelona ha alertat del perill de fumar porros, del cannabis.
Sí, un grup de professionals, entre ells Mercè Balseix, Hugo López, Laura Nuño i Clara Oliveres, tots de reconegut prestigi, doncs ja posen en aquest cas, amb dades científiques, el que ja es podia preveure. Consumir 5 o més porros a la setmana té un risc important per la salut, especialment per a col·lectius vulnerables. Aquí entraríem amb menors de 21 anys, dones embarassades, dones lactants i persones ja amb problemes físics o mentals. Atenció, perquè Espanya és el país que lidera el consum de cannabis amb un 9% del total de la seva població. Però és que encara hi ha una dada més preocupant, perquè qui lidera aquest consum, com tu molt bé has dit anteriorment, és la franja adolescent. de 15 a 24 anys, amb el qual el servei s'està formant i el seu consum arriba a un 15,9, és a dir, pràcticament un 16% amb consum habitual de cannabis, la qual cosa és una xifra disparadíssima. I també tenim una xifra molt disparada amb el consum de l'alcohol, tot i que aquí hi ha una bona notícia respecte a fa 2 anys. Per exemple, l'any passat, 2022, el consum de l'alcohol abusiu afectava a Espanya un 16,7% de la població. Per tant, doncs, és també una taxa altíssima. Però, com dèiem, ha baixat 2,7 punts respecte a l'anterior estudi mostreig del 2020, que era del 19,4%.
De fet, el Servei de Drogodependències de la Generalitat precisament era aquest la principal preocupació per davant de tot, fins i tot el consum de l'alcohol és el que despertava més preocupació. Anem a un cas pràctic de tot això i atenció amb la persona que parlarem ara. Es diu Vicent, està al projecte Home i s'estan desintoxicant, concretament d'una addicció a l'alcohol. Entre altres coses, no només ha consumit alcohol, que és la seva principal addicció, sinó d'altres coses, d'altres qüestions. Té 59 anys i el tenim al telèfon per conèixer la seva història. A vegades els exemples ens ajuden, doncs, a veure quin camí no s'ha d'agafar. Vicent, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, ben trobat.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Vicent. Jo començaré preguntant-te com vas començar a enganxar-te. Primer, a quines substàncies i de què, no? I com vas començar?
Sí, doncs, bàsicament, bueno, vaig començar, era molt jove. Quan comencem, m'imagino que tots. Que surts a anar als amics, un dia proves una coseta, un dia una altra, fins que te quedes en el que jo dic la droga estrella, que en el meu cas era l'alcohol. Però vaig començar molt jove, doncs, abans, doncs, potser tenia 13 anys.
Carai. Sí. A partir dels 13 anys, aquí, 13 anys fins ara, no? A partir de l'alcohol, vas provar d'altres coses o només va ser alcohol el principal problema?
No, al principi de jove proves més coses perquè m'imagino que en una època de trobar-te, de conèixer cosetes, de provar. Però, bueno, no et fan el pes i llavors dius, pues no és el meu. Bueno, vull dir que sí, des del 13, però diguem-ne, que jo consumo des del 13, però he estat anys que no consumia. O el que vulgarment la gent diu i s'enganya, que jo consumeixo el normal.
Ja, ja. Jo controlo, no? No és la, seria la
jo
paraula?
Controlo,
jo
sí,
controlo.
Sí, aquesta frase és la pitjor que n'hi ha.
Sí,
jo
sí.
Controlo.
Jo controlo. Bé, des dels 13 anys, poc a veure el que vas començar, en quin moment te n'adones que hi ha un problema que has de posar solució?
Al llarg de la meva vida jo he vist que tenia problemes, però bueno, donat que sempre vas treballant i és el tema de que tens calés i tals, fins que no comences a perdre feina, a perdre amics, a perdre família, llavors no te n'adones. I després, pues bueno, jo ja havia estat en altres centres, però no em feien el pes, i és allò també que ets més jove i penses, ja d'aquí sortiré. I ja t'arriba una edat que dius, no, o em poso les piles o d'aquí no surto.
Llavors, com acabes al centre de Montgata, Proyecto Hombre?
Bueno, jo vaig perdre una germana que estava molt, molt unita amb ella, i bueno, jo estava en època de consum, ara fa un any, i bueno, vaig tenir un intent d'autolisis, grau, bueno, perquè no diré clar, perquè si no la gent de vegades no s'assabenta. Vas voler anar amb la meva germana, vas voler ser suïcidar.
Sí.
I llavors em veu que en un últim moment, que jo no me'n recordo, vaig trucar a una germana meva per demanar-li perdó i que no era culpa de ningú. I, bueno, vaig prendre ansiolítics i alcohol i vaig despertar-me al centre de psiquiatria de Mataró. I llavors aquí ja em van derivar cap a Proyecto Home. I vaig pensar, doncs és el millor.
Quant de temps portes?
Ahir va fer 9 mesos.
I què tal? Com ho portes?
Massa bé, penso jo.
Home, no diguis això, massa bé. Llavors no, és que les coses van per on han d'anar, no?
Sí, sí, sí. Aviam, si fem les coses, si fas les coses ben fetes, al final tens els resultats i bueno, aprendre a viure, que fins ara sobrevivia només.
Ja. Yeah. Clar, ara, mira, faré una pregunta igual a rascar una mica la ferideta, no? I és allò de tu, ara que has arribat després d'estar allà 9 mesos, que les coses van bé, Vicent, has pensat, carai, això ho podia haver fet abans. M'he perdut moltes coses per no haver fet això abans.
I tant. Mira, fins i tot, n'hi ha una anècdota que jo sempre la comento aquí al centre, que el primer partit de futbol aquí contra la droga del 92, jo estava al camp. El Proyecto Home va fer un partit de futbol, però no contra la droga. Jo hi era al camp.
Sí.
I ara pensava, hòstia, si ja arribés a saber que existia realment, com he dit ara, no? Perquè és un centre que, bueno, a mi me l'ha donat tot.
Jo, ja des de la teva experiència... Clar, a vegades està la famosa frase, no hi ha dues dites, el nadie escarmenta en cabeza ajena i consejos doy que para mí no tengo. Però jo sí que et demanaré un consell en aquest cas. Tu què diries als joves que puguin estar escoltant i que puguin tenir un problema d'aquestes situacions? Com et veies tu i què els hi diries?
Primer de tot, els hi diria que siguin conscients de que tenen un problema. I sobretot, que demanin ajuda.
Tens por de tenir temptacions de tornar a caure?
No, cap ni una.
No? Millor. Molt millor. Molt millor, Vicent.
No, tinc molt clar, però bueno, també perquè aviam aquí a Projecte m'han donat les eines.
Sí.
I jo sé que la meva vida ara no serà condicionada, perquè ja al final ho mecanitzaré, però aquí fem una programació diària del que faré i del que no faré. I complint aquesta norma bàsica... ja tot rulla, i és tornar pues, a trobar-te, i ara estic fent un curset de mates, i faré més cursets, o si puc, i dintre del meu estat puc anar a treballar uns quants anys més, pues, treballaré, però no, cap problema.
Doncs Vicent, escolta, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat la teva experiència, molt amable.
De res, a vosaltres, i espero i desitjo que aquest missatge pugui arribar, i que es pot viure sense consum.
Aquest és el punt, viure sense consum. Gràcies, Vicent. I és el què? A vegades els exemples de vides d'altres persones doncs ens poden ajudar molt a reflexionar en aquest cas. Bé, de seguida parlarem de servei d'atenció domiciliària i la pregunta que farem és si s'ha de millorar aquest servei d'atenció domiciliària. És una de les propostes que ha fet a la Sindicatura de Greuges de la ciutat de Barcelona. Parlarem amb el síndic de Greuges sobre aquesta millora o aquestes deficiències detectades en els serveis d'atenció domiciliària. Però abans, anem a perdre pes. Està el plan 1-2-3 i és que el plan 1-2-3 nos va ajudar a perder de 4 a 7 quilos i además ahora que viene el buen tiempo, que nos cambiamos la ropa, nos apetece adelgazar, vernos bien delante del espejo. Y con el plan 1-2-3 es fácil y seguro y con registro sanitario. Y en solo 3 semanas, bye bye, 4-7 kilos, adiós. Y Enriqueta nos explica cómo conseguirlo. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Hola Cruz, muy buenos días. Efectivamente, lo vamos a conseguir perder peso con el plan 1-2-3. ¿Por qué? Porque es de triple acción. Limpia, renueva y adelgaza, sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio. Y no son batidos porque sigues comiendo. Y como tú bien has mencionado, en 3 semanas perdemos de 4 a 7 kilos.
Además es muy fácil de tomar, es totalmente natural y rápidamente te deshinchas, ganas salud, reduces kilos, volumen. Y es apto para todo el mundo, Enriqueta. Vamos a pautarlas. Va, la primera semana vamos a limpiar.
Hacemos una limpieza, ya bajamos 2 kilos. Nos despedimos del estreñimiento, eliminamos las toxinas del organismo y tomaremos los sobes de piña.
La segunda semana vamos a renovar
nuestra flora con los sobes de naranja. Regulamos el tránsito intestinal, bajamos 3 centímetros de barriga y de volumen. Ese volumen que no lo queremos que desaparezca.
Va, y la tercera semana vamos con las cápsulas captagrasas.
Sí, además son saciantes, nos calman la ansiedad. Vamos a notar cómo eliminamos esa grasa en cintura, espalda, barriguita, papada, piernas, ¿eh? son efectivas, y vamos a decirle adiós por fin a esos kilos que te quieres quitar, que quieres perder, y lo vas a conseguir con el plan 1-2-3.
Pues llama ya, ahí está Enriqueta y todo ese equipo para atenderte en el 650-51-52-53 y llévate gratis con el plan 1-2-3 las tres infusiones, la detox más la drena más la lipo, para que drenes, depures y te desintoxiques, para bajar de talla y peso en solo 3 semanas. Además son gratis con el plan 1-2-3. 650-51-52-53. Y además hay más cosas aparte de las infusiones, Enriqueta.
Sí, aparte de las infusiones para los oyentes de COPE que vienen de regalo, con el plan 1-2-3, les vamos a regalar también una caja de galletas dietéticas ecológicas, de aceite virgen de oliva, que son de cúrcuma y chía. Son riquísimas para el desayuno o para la merienda y son ideales con tu plan 1-2-3. Pero atención, Cruz, las 20 llamadas más rápidas les voy a regalar también el gel anticelulítico reductor, porque tenemos que presumir, tenemos que lucir tipo y bajamos ese volumen. Esta grandísima promoción para ti con tu plan 1-2-3, solo tienes que marcar este teléfono, 650-51-52-53, infórmate. Y si quieres el plan con esta gran promoción, te lo llevamos a tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. Y te recuerdo que perderás de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Pues ya sabes, prepárate que esta primavera vas a deshincharte, a bajar volumen y perder de 4 o 7 kilos con el plan 1-2-3, que es seguro y con éxito además. Y así que llama ya al 650-51-52-53. Enriqueta Patunet.
Patunet molt gran. Adéu.
I de seguida parlem d'atenció domiciliària aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches. Solo esta semana. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 8 centros en Barcelona. Nuevas aperturas en Calella, Villafranca del Penedès, Badalona. Y también en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¿Qué noticias tenemos en el postpartido del Barça? ¿Alguno se ha atrevido a decir ha sido una liga muy competida, pero al final la hemos ganado? Nadie,
prácticamente,
¿no? Nadie
sentenciada, de hecho.
Y el Barça es el equipo de Europa, y esto está en datos, que más corre. Y eso no ha pasado en la vida.
Somos a mía, son de mía.
No, pero te pregunto a ti. ¿Tú no ves fuera de juego?
Yo, la primera impresión me parece. Después veo las líneas y veo dos tíos iguales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Les seves cançons segueixen molt presents. ABBA, The New Experience en concert. Dues nits amb el millor tribut a ABBA. ABBA The New Experience torna a Luz de Gas, on sempre han exhaurit totes les entrades. No et quedis sense i reviu en concert les grans cançons d'ABBA. Dues nits, divendres 14 i dissabte 15 d'abril a Luz de Gas. Entrades ja a la venda a atrapalo.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Sindicatura de Greuges de la Ciutat de Barcelona ha actuat d'ofici davant la queixa d'un ciutadà amb discapacitat que va estar setmanes sense rebre aquesta assistència per una manca de control. Clar, en funció de quan tu tens un problema d'aquestes situacions, possiblement sigui el què. Llavors, la pregunta és, ha de millorar aquest servei d'atenció domiciliària? O és una queixa aïllada davant de tot això? Tenim al telèfon el síndic de Greuges de la Ciutat de Barcelona, el senyor David Bondia. David, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Què li falta al servei d'atenció domiciliària?
No t'ho deies, és un servei fonamental, un servei que presta una assistència a persones que tenen dificultats per poder fer les tasques diàries. Doncs és un servei important que presta l'Ajuntament de Barcelona, ho presta mitjançant l'Institut Municipal de Serveis Socials i ho té externalitzat, no? Ho té externalitzat amb diverses empreses. En aquest cas concret, ho està fent bé, però és molt millorable el que s'està fent. En aquest cas concret, ens va entrar una queixa d'una persona amb una discapacitat reconeguda d'un 70% i una mobilitat reduïda, que no estava d'acord amb la treballadora familiar que li estava prestant el servei. I, per tant, perquè és un dret que té, va demanar un canvi d'aquesta treballadora familiar, sí. Que és el que va passar, que va demanar aquest canvi, però es va quedar 40 dies sense una nova treballadora familiar. I pensem que és una persona que aquest servei el tenia des de l'any 2012 i consistia en una atenció personal de 5 hores setmanals adreçades a donar suport a banyaments i sortides, compra, cura de la salut i també ajudar en la bugaderia, portar la roba a la bugaderia, sí. I també per netejar la llar. Clar, passant bé, 40 dies sense aquest servei és un pas de baix per aquesta persona.
I és una qüestió de que mancaven en aquest cas treballadors o una qüestió de descoordinació?
És una qüestió de descoordinació, de perquè ell ho notifica a l'empresa aquesta que presta el servei. Pensem que són dues empreses que presten el servei a Barcelona, està dividida en quatre àrees i cada empresa ha sigut per dos àrees, notifica aquest canvi a l'empresa, l'empresa considera que no és una cosa urgent, la treballadora dona per fet que, com li han dit, que no continuïn al domicili, ja no va al domicili, però l'empresa tarda 40 dies en designar una nova persona. Per tant, aquí veiem la coordinadora de l'empresa en aquell moment no estava en el seu lloc de treball, estava de vacances, però aquí hi ha no hi ha una assistència correcta en aquesta persona. A nosaltres, òbviament, demanem informació a qui és el prestatari, és a dir, de qui depèn el servei d'atenció domiciliària i de l'Institut Municipal de Serveis Socials. El que ens diu és que fa contacte a l'empresa, l'empresa li diu que sí que és veritat, que hi ha hagut un error i, per tant, retornarà aquestes hores, no cobrarà aquestes hores, li ofereixen a aquesta persona aquestes hores dels 40 dies de recuperar-les i diu no les vull recuperar perquè ja m'he buscat la vida durant aquests 40 dies. Ara ja el servei s'està prestant, però el que veiem és aquí és un problema de coordinació. El que diem en la nostra resolució és que hauria d'haver major coordinació entre l'Institut Municipal de Serveis Socials, l'empresa i també la persona que rep aquest servei, perquè no es pot deixar de desistir d'aquesta persona, és a dir, la seva vida depèn d'aquest servei.
I serà, però això és solucionable, no? Vull dir, no veig gaire problema a l'hora de solucionar la qüestió sempre que hi hagi voluntat, clar.
Clar, no, és solucionable, perfectament solucionable, i també és important de dir que aquesta persona també el que diu és jo ja no vull ara recuperar aquest servei perquè aquests 40 dies jo ja he fet amb una altra persona, ja he buscat la vida, però també el que veiem la importància de la queixa. Ell s'està queixant per una situació que s'ha produït cap a ell, però que no vol que s'ha de produir cap a les persones. Per tant, el que nosaltres diem és que s'ha de tenir cura, s'ha de tenir més coordinació, i tot que és una externalització d'aquest servei, el que s'ha de fer és un control per part de l'administració. També tenim queixes de l'altre sentit, dels treballadores del servei d'atenció domiciliària. Creiem que és un servei molt important, però són treballadores que estan molt precaritzades.
No sé si aquest cas que comentàvem, precisament aquesta queixa, és una qüestió aïllada o ha passat més vegades. És a dir, és una qüestió més generalitzada, perquè si és una qüestió puntual, igual...
Ens entren diverses d'aquestes, i sobretot d'això de dir, aquí hi ha d'haver una relació de confiança en la persona que rep el servei i la treballadora familiar. I no és fàcil aquesta relació de confiança. El que veiem és que si es perd la relació de confiança, el canvi ha de ser molt ràpid, no pot trigar 40 dies. I nosaltres insistim en això de si aquesta relació de confiança en la persona que et presta un servei no la tens, el que s'ha de canviar. I també veiem la vessant, que és la vessant de les treballadores socials, que diuen, ara estic a una punta de Barcelona prestant un servei i vaig anar a l'altra punta i vaig anar corrents i no tinc les condicions de treball adequades. Per tant, busquem l'equilibri entre les dues parts i sobretot insistim a l'Institut Municipal de Serveis Socials que sigui, que hi hagi un control sobre aquest equilibri entre les dues parts. Mm.
Doncs, senyor David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
És el que, quan hi ha aquest tipus de problemes, doncs posar solució és la situació, no? Va, de seguida parlarem amb Àrea Jurídica Global, parlarem d'economia, rebrem aquest estudi als amics d'Àrea Jurídica Global, i després parlarem de l'aliment de present i futur, un superaliment que ve del mar, una alga coneguda com espirulina, que no és que descobreixi ara, però la NASA sembla que sí. L'ha posat com a aliment dels astronautes. Mar Puerto, bon dia.
Bon dia.
Aquest és el cas, no? Sembla que la NASA ara ha vist que les algues molen.
Sí, ha dit que és un superaliment i que té moltes propietats que són molt bones.
Doncs de seguida en parlarem de tot això aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Formes sensates d'invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Venimos de una época difícil, realmente difícil, conforme me refiero a la época COVID, pero es que ya no solamente eso, sino es que ahora tenemos una inflación galopante que nos está dejando los problemas, sobre todo en nuestras empresas. Las empresas, tienes una empresa y tu deuda ha aumentado, has pensado en refinanciar la empresa, en Área Jurídica Global te van a ayudar. Y ahora nos lo van a explicar, tanto Ariadna López, como estás, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Y Javier López, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muy ilusionado de hablar de refinanciación de deudas,
pues
de autónomos, de empresas,
ahí
de particulares,
voy.
Todo el mundo que tenga una deuda, que vea que no llega a fin de mes y que su banco no le ayuda a refinanciarla, que sepa que se puede reestructurar esa deuda por ley. Existe una obligatoriedad que Europa da a los bancos, sobre todo los que se han acogido a Código de Buenas Prácticas, que son todos sin excepción en España, que tienen la obligatoriedad de refinanciar esas deudas.
Si hablamos de empresas, hablamos de autónomos.
Empresas, de familias y de autónomos.
¿Familias?
Y no pueden pedir más avalistas.
Vamos a empezar. Por ejemplo, de estos tres ejemplos que ha dicho, las familias,
vale.
El código de buenas prácticas, ¿qué es eso? O sea, hay muchas personas en su casa que no saben cómo hacer frente a la hipoteca, no saben cómo llegar a final de mes, y si vinieran a nuestro despacho, se aconsejaran por un abogado bancario, podrían negociar a partir de nosotros directamente con el banco para quedarse en su casa pagando una cuota que sí pueden pagar. Y dirás, ¿pero cuotas tipo qué? Es que tenemos cuotas ridículas.
10 euros, 15 euros, es una exageración, pero va a depender de los ingresos.
De los ingresos, claro.
No puede superar el 10% de los ingresos. Una familia que se ha quedado en paro la señora y el señor gana solo 1.000 euros y pagan 800 hipoteca, que antes ganan 1.500, la señora tenía otros 1.500, que era el núcleo familiar, 3.000. Ahora se quedan con 1.500 solo, pues podemos bajar esa hipoteca a 150 euros al mes.
Imagínate, claro. El cambio.
Claro, y esto también sería aplicable a las empresas, ¿no?
A los autónomos, seguro. A las empresas hay que analizarlo si ese préstamo que pidió era directamente para el core business de la empresa o no.
Uh-huh.
Si se considera que fue como consumidor o no fue como consumidor.
Para
pero
las
en
empresas,
el peor escenario,
que sería,
correcto.
En las que empresas sería
hay
otro
otra
escenario,
reestructuración.
Tenemos otro tipo de soluciones.
Ajá. Que también sería una cuestión de refinanciar esa deuda. ¿Qué pasa si el banco dice que no? ¿Puede decir que no?
Bueno, pues sí, existe una posibilidad que yo... no refinancio. También hay una posibilidad nuestra de decir, vale, pues no la pago y me la exonero.
¿Cómo se exonera? Pues tenemos
hay ley de segunda oportunidad, hay concursos de acreedores, hay muchos medios a favor de las empresas y autónomos para refinanciar sus deudas. Y si no se refinancia, dice la ley, si usted me demuestra a través de un profesional que lo ha intentado y no se consigue, se cancelan por ley. Con lo cual, el banco ya empieza a refinanciar,
claro.
Porque ya se da cuenta que...
Hace 7 años, cuando teníamos la ley muy reciente, los bancos, bueno, ni se enteraban, ni se presentaban, no contestaban ningún papel. Ahora ya se han puesto un poco las pilas.
Sí, porque han dicho, si no, lo vamos a perder todo, ¿no?
Claro. Total.
O refinancio o pierdo.
O sea, si tienes esa deuda que te está agobiando, si tienes una empresa, si eres autónomo y esa deuda pues te está agobiando, si eres una familia, que por ingresos ya lo han explicado muy bien, ¿no? Pues acude a Área Jurídica Global para esta refinanciación de la deuda. Área Jurídica Global, el teléfono 900-90-17-16, 900-90-17-16. En la web encontraréis todo, areajuridicaglobal.com, y también en TikTok. Javier López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ariana López, muchísimas gracias.
Un placer.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Me pongo a escribir como la primera vez.
L'espirulina, coneguda com l'alga verd i blava, sembla ser el superaliment dels astronautes. I no és que ho diguem aquí nosaltres, no, sinó que la NASA la té introduïda a la dieta dels seus astronautes en missions espacials. Marc Puerto, bon dia.
Molt bon dia. Sí, a més, també diuen que combat l'envelliment i la caiguda del cabell. I és un antiinflamatori natural, redueix el colesterol i atenua l'estrès, entre moltes altres funcions. Una empresa d'Almenar, un poble del Segrià, és actualment l'única de Catalunya i la primera d'Europa en consumir-la en fresc. I nosaltres hem volgut parlar amb el gerent d'aquesta empresa. L'empresa es diu Organespirulina i el Joan Soler ens explicava així les seves funcions.
Serveix per regular... Normalment en mengem molt, però ens alimentem poc. I el que fa l'espirulina és nutrir el cos d'aquests micronutrients, com són vitamines, com són pèptids, o com són aminoàcids essencials com el triptòfan, la fenilalanina, que el que fan és posar a punt, un, el sistema metabòlic, per tant podem absorbir millor els nutrients, i dos, que millorem aquest punt de benestar que normalment trobem a faltar a causa, moltes vegades, d'aquestes dietes amb aliments molt pobres en vitamines o altres microelements. I nosaltres...
És fantàstic, això. A més, molts d'aquests aliments que venen del mar són es coneix, però queda per explotar tot això, no?
Sí, el producte sembla ser que ja està molt consumit entre la població, perquè entre un 40 i un 50% de la població ja el coneix. I clar, nosaltres ens preguntem com podem consumir, no, aquesta espirulina i com ens la podem menjar, quines opcions tenim. Doncs així és com ens ho explicava el Joan Soler.
Doncs mira, nosaltres, si la primera empresa o el fred que et producte en fresc, la pots consumir com un paté untable. I això vol dir que la pots consumir damunt del pa, com si fos una Nutella, per exemple, però també la pots introduir al muesli del matí, o la pots introduir dins d'un iogurt, o amb una crema de verdures.
Pots fer-te una amanida d'espirulina, no?
Pots fer-te una amanida, pots fer-te una torrada, sí, sí.
El que vulguis, no?
En tot cas.
Pues ja està bé, no?
Sí, sembla que sí, però també hi ha un problema amb les exportacions d'espirulina, perquè moltes venen de la Xina, i aquest és un motiu pel qual a molta gent no li acaba de funcionar bé, pel seu mal ús o també les males propietats que pot tenir aquesta espirulina. Anem a escoltar-ho.
La meva mare, que és consumidora d'espirulina també, la seva peluquera li diu si està prenent una espirulina en funció de com li treu el cabell. És a dir, sí, hi ha un efecte, i aquí el problema que hi ha en l'espirulina avui en dia és que és un producte que ve importat normalment de Xina o Índia, majoritàriament, i aquest producte ve d'una qualitat molt, molt baixa. A més d'una qualitat molt baixa en adulterants, sovint conté metalls pesats que no són en absolut bons per l'organisme, hi ha molta gent que ha començat a provar-la, ostres, és que no m'ha anat bé. Doncs sovint té més a veure en la pròpia espirulina que han consumit, provenent d'aquestes altres indústries, que tenen molt poca qualitat, i no pas en l'espirulina de bona qualitat.
Estem parlant de producte de proximitat, un cop més, no?
Sí. Aquí al costat, a Lleida.
El que comences a afegir-li, doncs, els conservants, colorants i demés, doncs, pot perdre les seves propietats, en vena de la Xina. Vull dir, és com... No consumiríem en si amb que ve de la Xina, en principi, no? Però és tres quarts del mateix. Doncs espirulina, mira, tu l'has tastat?
Encara no.
No?
A veure si ens envien una mica.
Home, a veure si busquem espirulina i fem una amanida, encara per saber de què estem parlant en tot cas, perquè, evidentment, només estem davant de la teòrica, no de la pràctica, eh? Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't. Arribem a la una, tancarem Herrera, obrirem migdia, Cope Catalunya i Andorra, i parlarem, atenció, us faré la pregunta, des de quan no utilitzeu monedes d'un cèntim? Penseu, eh? Des de quan n'utilitzeu, i afegeixo, d'un i dos cèntims. Des de quan? Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.